3 minuts. És tot de moment. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Com estàu? Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot a Sineu per saber què és el que demanden els veïnats del poble de la Vila Real, per cert, perquè la Sineu és Vila Real, perquè el rei en Jaume tenia residència. Perquè un grup de veïnats han demanat, 300 veïnats han demanat a l'Ajuntament, pràcticament s'han posat d'acord, que se regularitzi, se pacifiqui el centre de Sineu, perquè falta aparcament, hi ha qualque situació d'incivisme, volen que se redueixi la velocitat en el centre històric per donar prioritat en els vianants que van a peu i en els que van en bicicleta. I també volen demanar una cosa que hauria de demanar moltes ciutats i pobles de Mallorca, que demanar a Google que elimini la possibilitat d'enviar cotxes a l'interior del nucli. Això passa arreu de Mallorca. A Palma, concretament a la zona de Bellver, és un vertader desgavell perquè Google te dona rutes que no són viables per anar segons a on. I a Sineu tenen aquest problema. Google permet que els cotxes passin pel mig de centre i per això volen demanar a Google que eliminin aquesta possibilitat. També pegarem un bon fins de fa de nits, perquè allà hi ha un concurs d'idees per part de l'Escola Superior de Disseny de Balears per les propostes per modernitzar i reorganitzar el mercat de fa de nits que enguany fa 90 anys. L'any passat va fer 90 anys. Se vol preservar la façana, perquè és un edifici històric, té molt de valor patrimonial, i a més se fa en un moment en què, afortunadament, el mercat té totes les parades plenes. Els fadenitxers poden estar contents perquè no tots els mercats municipals poden dir això. I avui, com que és divendres, perquè vas programa, anirem a un paradís similar al nostre, bé, similar no perquè és molt diferent, però un paradís que està molt lluny d'aquí, està enmig del Pacífic, però que té el mateix problema que nosaltres, que hi van tant de turistes que de paradís li queda poc. Parlarem de Hawaii avui, concretament. Un paradís, però que també té els mateixos problemes que nosaltres. I en Francesc Mateu i Yolanda Ruiz és de producció i en Bernat Nadal en el control tècnic. I amb tot això, començam el Dia Mallorca.
Bicycle. I want to ride my
bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him and George.
Cursa de bicicletes proposada Freddie Mercury en aquest Bicycle Race de Queen. S'aportava l'encàrtic interior d'aquest disc. Va ser molt polèmic en el seu moment. De fet, a Espanya no se va vendre perquè hi havia un que era mull de dones colcant amb bicicleta tal i com havien vengut en el món. I se va vendre a molt pocs països i, de fet, avui en dia aquesta portada del Bicycle Race està molt cercada i val molt de dobbes en el món del col·leccionisme de vinils. Per què xerrant de bicicletes? I de perquè a Sineu s'augment de cotxos, se falta d'aparcament, qualque situació d'incivisme, qualque turista perdut per culpa de Google, han fet que un grup de sineuets se mobilitzin per demanar pacificar la vila. Han presentat, de fet, a l'Ajuntament 300 firmes per demanar l'atenció de l'Ajuntament i trobar una solució. I sembla que haurà entesa, perquè, de fet, ja fa temps que l'Ajuntament de Sineu està mans a l'obra. Per això parlàvem sobre la de Sineu, Tomeu Mulet. Senyor Mulet, bon dia, benvingut.
Hola. Com anem?
Bon dia, com estem? Va bé, va bé.
M'imagino que també una calorada per allà enmig,
sí,
no? Com més enmig
sí.
de Mallorca, més calor, no?
Crec que sí, crec que sí.
Bueno, fa mesos que parlàveu, perquè aquesta idea va sortir d'una trobada en el mes de juny entre veïnats i vosaltres ja fa temps que heu posat en marxa moltes iniciatives perquè sí. els al·lots vagin a escola a peu, en bicicleta, però, per exemple, un dels veïnats, en Biel Ferriol, parlava textualment de pacificar el nucli urbà, però sense anar en detriment del turisme ni el comerç local, perquè si un... si jo vull anar a Can Ferriol a comprar sobrassada, he de poder entrar en el fossar, per exemple, no?
De fet, precisament això és el que crec que hem aconseguit. De fet, des que hem impulsat aquestes reformes en el cas que han dit de Sineu, adoquinant, esquerres, empedrant, creant zones verdes i zones de descans... a tots aquests carrers estan limitats a 20 per hora de velocitat i tots els carrers són de prioritat per vianants. També està prohibit l'accés de camions i de furgonetes. De fet, tots els carrers estan degudament senyalitzats. Què mos passa, això? Que és veure que, el que has comentat abans, que el Google a vegades hi envia transportistes o hi envia gent per carrers que no tocaria anar. I qualque pizza produeix, qualque amb vos, qualque camió que no sap sortir d'allà on s'ha ficat, això és vera. Però ben que dic que crec que el que hem aconseguit amb aquestes obres ha estat tot el que ens demanen actualment els veïnats, que és pacificar el casc antic. I el que també sí que hem fet és habilitar zones de càrrega i descàrrega per donar una facilitat a la gent que vol anar comprant els comerços, perquè això és una demanda que ens varen fer els comerços. Per tant, des de l'Ajuntament hem intentat cercar aquest equilibri entre el descans del veïnat, la pacificació del trànsit i afavorir que la gent se pugui acostar a comprar en els comerços.
També hi havia veïnat que demanaven que determinats carrers fossin, com a Palma, d'ús exclusiu per residents. A Palma això fa molt d'any que passa. No heu fet, també?
Fet. Tenim, ara actualment hi tenim, que ja veren, el carrer Major, i nosaltres ja hem afegit el carrer Mirador, després tenim el carrer Església, també, i el carrer de Sant Oreó, que l'han tancat en el trànsit. Per tant, s'han anat fent moltes passes en aquest sentit.
És que també, el carrer de Sant Oreó, que estàs obert en el trànsit, ja fa molt d'anys, a mi ja m'assemblava...
Sí.
A mi, jo ja
sí.
fa molt d'anys m'assemblava de... Jo, per aquí segur que puc passar en el cotxe. Era un poc estrany.
No,
de fet, no hi
exacte.
Vaig passar mai. No hi vaig passar mai, sempre quedava en el fossar, i ja les darreres vegades a Parc de Vets Estació, i camines una mica. És que els mallorquins ho volen tot a la porta de que nostra.
És això. Jo crec que el tema, el que he dit, és que hem... La gent ha costat, però ha arribat a respectar i ha assimilat que aquests carrers eren més de per vianants. De fet, les zones de càrrega i descàrrega, que han fet molta feina en la policia local, perquè se respetassen. I la gent s'atura, va fer les gestions que pugui haver de fer, el va comprar i se'n va. I jo els comerços el que em diuen, que és el que volen, perquè no només tenen client de Sineu, també tenen client d'altres punts, de sobretot del Pla de Mallorca, i el que em diuen, si no els donem una facilitat per arribar, molts ja no vendran a comprar. I també els hem d'entendre, i nosaltres com a Ajuntament hem d'escoltar tothom, ben que dir, hem d'intentar arribar a un consens i a un equilibri.
I què hi ha de les places d'aparcament exclusives per als residents? Això se pot fer?
És un tema que no el veiem malament, és a dir, se pot estudiar. De fet, posarem en marxa un pla d'un estudi de mobilitat, però no només per aquest sentit, perquè nosaltres, clar, el que varen dir l'altre dia, el pla tampoc, no només hem de tenir cinever de primera, d'esquesc antic i de segona, ses afores. Avui, el problema dels pobles que tenim és que són pobles que tenen mateixos carrers que fa els carrers de tota sa vida i pràcticament han duplicat sa població. I això fa que sa gent que està acostumada a tothom a aparcar en el seu carrer, a davant la porta de casa seva, i això els veïnats ho respectaven, això avui no passa ni a Sineu ni a aquest poble, perquè ha vengut molta gent. Val? Per tant, si ho feim, el tema de cercar places només per residents, hem de fer un estudi global del poble i hem de mirar a on és més adequat fer-ho. I és un tema que jo no el descart.
Tornant també a reducció de velocitat, també per donar prioritat absoluta al seient que va a peu i a les bicicletes, això de demanar a Google que elimini la possibilitat, això és fàcil? Perquè a mi me sembla que xerrar amb Google me sembla una cosa impossible. Valda.
Això no és gens fàcil, perquè mos hi vàrem intentar posar en contacte amb ells per una altra qüestió referent a tema de mobilitat i no mos vàrem ni contestar.
Mare.
Per tant, és un tema que no el veig fàcil. I és vera que mos hi trobam, que transportistes, ara que hi ha moltes d'aquestes companyies que duen que reparteixen paquets i això, que n'hi ha moltes, ja m'ho trap, i això a vegades en soc xòfer, i diu, és que m'ha duit aquí el Google Maps. I, claro, i és un problema, és un problema. I això sí que estic molt d'acord que s'hauria de modificar.
Clar, perquè, per exemple, és que és un problema de tot, de tota Mallorca. Ara estem mirant, fins i tot, si és possible en els Google Maps, ara mateix estem mirant, i sí, a Palma s'ha ratificat, per exemple, centrada en els que... No s'ha ratificat. En els Castell de Bellbó. En els Castell de Bellbó. Encara sí. Posa que s'hi pot entrar per un camí que és personal. Però, ja imagina. Sí. És que és impossible. No li han fet cap ni a l'Ajuntament de Palma.
Ni a l'Ajuntament de Palma.
És increïble. Sí. Imagineu un municipi petit. També... Centrada i sortida de vehicles per la carretera de Sant Joan, reestructurar-la. Això com està, Estema?
Aquí, per exemple, aquí el que hem fet és una cosa. Aquesta entrada de la carretera de Sant Joan està limitada també de velocitat i d'entrada de vehicles de transport. Què mos passa? Que a vegades no se respecta. Això és el problema. I també després hem de tenir en compte una cosa. Aquí també a prop, a Mater, Sineu i altres llocs que a vegades ha d'anar una qualque furgoneta o qualque repartidor. És que és complicat. Sí. És complicat. També, si volem que el casc antic tingui vida, han de permetre una certa mobilitat, també. Però sí que en concret, aquesta carretera està limitada. I abans no hi està. Així que jo vull dir, des de que hem impulsat aquestes obres, el casc antic no tenia aquesta desregulació anteriorment. I ara està regulat tant de velocitat com de parquement per residents, diguem, els veïnats de la mateixa zona, com per transportistes, que també han creat zones perquè els transportistes hi puguin deixar els seus camions, els seus vehicles, per carregar i descarregar, perquè no hagin d'anar ja damunt Sant Pedrat ni s'adoquinat.
De fet, ja heu fet una inversió històrica, 1,5 milió d'euros en aquestes sí. obres de pacificació del centre, i ja s'ha notat.
Sí. Jo crec que sí. Jo entenc molt i respecto molt els veïnats, entenc i totes les opinions i això, però, sincerament, jo crec que molt de veïnats de Sineu voldrien tenir el seu carrer davant empedrat, en zones ajardinades i amb molt menys trànsit. De fet, així com aquest veïnat que han demanat aquestes firmes, n'hi ha molt del mateix casc antic que m'han dit que han notat moltíssim la baixada de trànsit pel seu carrer. Per tant, jo, objectivament, ho respecto tot, jo i l'equip de govern, i de fet posarem en marxa un pla de mobilitat, tot el que sigui millorar ho volen fer, però jo entenc que aquesta inversió històrica que hem fet ha contribuït molt a dignificar el casc antic, a donar-li més visibilitat, que lluesqui molt més el casc antic del poble, i ha hagut una pacificació per jo molt important del trànsit. Ha fet puntual? Sí. Incivisme? Clar que n'hi ha. De fet, ho hem notat perquè s'han posat moltes més multes, també.
Home, clar. També, el que heu descartat, de moment, és posar càmeres per posar multes. Perquè hi ha pobles que sí que ho han fet.
Sí, però bàsicament aquí tenim una cosa. Se'n poden posar de càmeres. De fet, en tenim a diferents punts per regular el trànsit. El tema és el que me demanen que sigui exclusiu per residents. Val, el que he dit antes, jo he de fer un estudi tot el poble, perquè tenim altres zones que també el veïnat m'ho poden demanar. I després, que si només ho feia per residents, els comerços me demanen que els seus clients se puguin acostar. Per exemple, comerços que necessiten a vegades per la càrrega que han de carregar, que s'hi puguin acostar un moment en el seu cotxe. Si jo prohibesc això, crec que el que provocarem és que el comerç se'n vagi a fora del poble i deixarem un casc antic sense comerç. I si no hi ha comerç, tampoc hi ha vida. I per això dic de cercar aquest equilibri.
De tota manera, Sineu, jo quan hi vaig a Parc a la Ronda, a Parc a l'Estació, camines... És un poble que és molt, a més, desagradable, i mono, fa algú passejar-hi. Vull dir que des d'aquí animaríem, des del dia a Mallorca, que si heu d'anar a Sineu, podeu aparcar a les rondes, a fora, i caminar en 3 minuts, ets en esforçar. Això també hauria de ser una crida que hauríem de fer, sobretot en esquinar allà a dinar, per exemple. Una altra cosa són els repartidors. Això és diferent, Valda, no?
Aquí, exactament, estic molt d'acord amb el que has dit. si un visitant ve, si vens a dinar, vens avui, ara que són les festes, vens a un mercat, això, pots aparcar perfectament, més a les afores, i en 2-3 minuts ets al mig, en el centre, no hi ha cap problema. El que després, què passa? Que si tu vens i has d'anar a un comerç, o has d'anar, posa'm en el forn, a una floristeria, que has de carregar un pes, que tinguis l'opció d'arribar-hi un moment en el cotxe per carregar. Això és el que me demanen els comerços, i això és el que intentem. Però estic molt d'acord en que aparcant a la plaça d'Esfossar, a més a les afores, te pot desplaçar a peu perfectament.
Clar que sí. I què ha de... Perquè també se va parlar d'un pla de mobilitat general per tot el municipi. Això ho teniu damunt la taula?
Això és el que t'he comentat, que és un tema que amb una subvenció, ens han demanat una subvenció per poder fer un pla de mobilitat. Perquè han fet aparcament dissuasori a les afores, un aparcament dissuasori projectat pel Consell de Mallorca, també a prop de l'estació d'estren de Sineu, que jo crec que això és fonamental. Però crec que antes de prendre aquesta decisió en respecte a prioritzar residents, a no residents, tot això, mos convé fer un pla de mobilitat de tot el poble que mos pugui ajudar a tenir una visió més global.
Bueno, i bé, és que en general totes, estan parlant en tots els municipis de Mallorca
problema,
i per tot estem igual. Eh? Ja sé que
això és el que jo te vull dir. Quin problema tenim? Jo en xerren molt de veïnats. Que tu antes... t'anaves a fer feina. I quan t'anaves a dinar a casa teva, arribaves, tenies el teu puesto, perquè el veïnat el te respetaven en el teu puesto, en esquerra.
Sí, sí.
Però avui, és que han duplicat, si aneu, han passat de 3.000 habitants a 5.000.
Sí.
Clar, és moltíssima de gent, i esquerra són els mateixos que hi havia antigament. I això ho han d'assimilar, també.
Clar, no pot passar. Això... Són carrers pensats, antigament, perquè hi passàs com molt un carro.
Exactament. I això és el que ens trobem a tots els pobles. Vinc a dir que el futur quin serà? A fer aparcament dissuasoris a fora del poble, però ens haurem d'acostumar a aparcar a fora si no tenim cotxe i hi ha un pati gran per entrar al cotxe.
Nosaltres, el manco aquí uns servidors a Palma, anem a peu en els centres perquè amb bus, perquè és que és impossible. No se pot entrar en el cotxe, i a més que no, que estem saturant, estem fent més gros el problema dels quals ens estan queixant. Per tant, si podem, deixem el cotxe, anem a peu o amb bicicleta o amb transport públic perquè paga la pena.
Jo crec que sí.
Tomé Wallet, Valde de Sineu, com sempre. Moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i el que deim sempre, aparcau, si voleu fer economia circular, no només reciclatge, aneu a la capital mundial del frit, que és Sineu, i
sí?
Aneu allà a pegar una mossegada i els dos més no surten de Mallorca. I nosaltres fem la broma de l'economia circular. Però aparcau de fora del centre, no? I aneu amb el cotxe ben enmig, o si no, anaviem el tren o anaviem transport públic. Una ferrada molt gran, Valde, a vos.
Molt
i a tots si aneu, bon cap de setmana.
Una ferrada.
Moltes gràcies. Ara d'aquí un instant pegarem un bot fins a Felanitx, perquè també tenim coses que parlar de municipi Felanitx, concretament del mercat. No vol mogueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a migdia, El dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
special at the county personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in a suburb over which I never could see. I heard the people who live on a ceiling.
L'any 1979, en el London Calling, en Joe Strummer, cantant de The Clash, estava perdut a dins un supermercat. A nosaltres ens agradaria perdre molt dins un mercat, concretament en el de Felanit, que acull una exposició en els projectes de final de curs que ha fet els alumnes de l'Escola d'Art Superior de Disseny de les Illes Balears. Els alumnes plantegen diferents propostes per modernitzar i reorganitzar l'espai interior dels edificis. L'idea és una col·laboració entre l'Ajuntament de Felanit i l'Escola de Disseny per millorar la funcionalitat, la distribució i l'imatge del mercat, però preservant la façana perquè té molt de valor patrimonial. Connectem amb Rafael Rubio, regidor de Mercats de l'Ajuntament de Felanit. Bon dia, benvingut. Com esteu?
Hola, bon dia. Va bé.
Bueno, això ja fa... ve de fa mesos, se va fer una visita tècnica per analitzar l'edifici, veure ben com està en sos alumnes, i el, més coincideixen sos 90 anys del mercat municipal, que perquè l'edifici en si té molt de valor patrimonial, no se't vol tocar la façana, precisament per això.
Sí, en principi, justament ara, dia de 9 de juliol, van complir els 90 anys de l'edifici, no? I pensaven que bueno, era una bona oportunitat per donar-li una volta en els usos que podrien fer d'aquest espai, no? D'aquest espai emblemàtic de Felanit. Aleshores, ens van posar en contacte amb ells i, com és, tenen al final de carrera, el tema era intentar per fer un projecte de final de carrera un poc en sa visió d'aquests joves que de qualque manera seran els consumidors de demà, no? I entonces, una vegada finalitzades, les hem exposades aquests dies.
Hem de recordar que crec que és d'en Francesc Roca Simó, el mercat, un dels arquitectes mallorquins per excel·lència, juntament amb en Fortesa, en Grau i d'altres, que no debades els seus edificis estan repartits arreu del món. Per tant, és que de vegades no saben el que tenim a dins Mallorca. Vaig anar al mercat i estàs entrant dins d'una obra d'art. A més, ara, estàs d'enhorabona dins Felanit perquè el mercat té totes les parades ocupades, cosa que no poden dir tots els mercats. Això és una bona cosa.
Sí, és vera que, de qualque manera, la darrera reforma que se va reubicar totes les parades, hi havia parades que havien quedat sense ús. I enguany ja, bueno, ja a finals de l'any ja van aconseguir que totes les parades estiguessin ocupades, que tota l'oferta estigués coberta en les diferents activitats, i ara, pues, bueno, les tenim en plena activitat.
Bueno, i les propostes que vos han agradat molt, que serà mal de fer triar, no?
Sí, és mal de fer. En principi són de 8 propostes que mos han fet i, clar, de tenir en compte que l'edifici és un edifici de dimensions molt, molt amples, és molt alt, com eren tots aquests edificis d'aquella època, i possiblement no està totalment aprofitat, no? Aleshores, la majoria d'ells han optat perquè hi hagués una segona planta, han optat perquè els espais fossin com més càlids, no pintura no tan gris o tan fred com tenim en mente del que és un mercat, no? I si pensam un poc en quin ha de ser el futur d'aquest edifici com a mercat i de més, pues lo que cerca una mica és això, no? Que siguin parades més càlides, que convidin més un poc a tot, a socis, a compra i de més, i les propostes pues són francament bastant interessants.
I ara que parlaven del futur i de les parades ocupades, tornant en això, hi ha hagut qualque moment en què hagueu passat pena pel mercat, que hi hagués moltes parades buides? Ho dic perquè això, a moltes bandes, concretament a Palma, passa. Que de vegades dius, uep, aquí, això, si no fem qualque cosa, se mos acabarà. A qualque moment heu passat pena pel mercat?
Sí, és la veritat que sí. Hem de tenir en compte que aquest edifici nostre, al final del 90, s'ha de fer una reforma, i el problema de la reforma és que va durar quasi 4 anys. I va tenir 4 anys aquest espai tancat. Hem de tenir en compte que és un dels mercats de fora del que és de Palma, que estan que estan coberts des dels principis, des dels 90, i havia pues, menester donar-li dues voltes, no?, les necessitats d'aquells moments de fa 90 anys no són cert d'ara. I aleshores pues, pot ser que es veu que aquests usos, els hàbits de la gent, i això va canviant. Hem de tenir en compte que abans estem plens per dels mateixos pagesos que venien a vendre la seva fruita i verdura, i avui en dia això no existeix, això se canalitza a través de les diferents cooperatives, a grups de gestió dels ramaders, no? Dels agrícoles. El tema dels ramaders és exactament igual i el tema dels pescadors igual. Abans eren la gent que tenia una barca que venia a vendre. Clar, tot això ha canviat. I ha canviat els usos i nosaltres ens estem adequant un poc, no? Què vol dir? Pues que cada vegada més es menjar per dur-se, es venia a menjar allà en el mercat i tal, és una necessitat que hem contemplat i és cap a on hem variat aquests darrers anys, no? Allà te'n pots dur ja menjar elaborat, pots menjar allà, pots dinar, pots dur el menú. Estem canviant un poc el concepte del que era fa 90 anys un mercat a lo que realment ara, avui en dia, ha de menester la societat.
Perquè també vos poses cas de Cap de Pere i Cala Ratllada, que entra una gran superfície i molta gent del poble va a la gran superfície i els comerços i els mercats ho estan patint. Té a qualque gran superfície, sense dir noms, no t'hi faran propaganda encara, que estigui prop del mercat de Felanitx i que li hagi fet competència? Teniu aquest problema? Perquè hi ha molt de pobles que sí que el tenen.
Sí, no, a prop no, però que sí que en el centre, relativament a prop, tenim altres, tenim petites grans superfícies, no? Tenim en compte que aquestes petites grans superfícies pues, lluiten totalment de forma diferent a el que podria lluitar el concepte del mercat, tant en l'horari. És a dir, hem de tenir en compte que aquí els pallets, si havia de venir a vendre, havia de poder sembrar, havia de poder recollir, i aleshores havia de menester unes hores per poder-ho fer, no? Això com està canviant, els mercats tradicionals, així com coneixem, cada vegada se van extinguint i aquelles necessitats són diferents. Clar, estem lluitant en grans superfícies que tenen un horari més ample, que ho tens tot en la mateixa parada, que no has d'anar a cercar un lloc, una cosa solta, que inclús te faciliten, perquè moltes d'elles estan a favor del poble i tens pàrquing. Nosaltres tenim la sort que en el soterrani tenim pàrquing gratuït pels clients, però en molts de mercats no en tenen. Aleshores, que dins del centre, pues, hi ha possibilitats de poder accedir-hi en cotxe sense cap tipus de problema, no? Però sí que és vera que ens falta una mica donar-li una volta, li estem donant en el producte, però sí que en la modernitat dels interiors ens feia falta, no? I per això aquesta proposta.
Bueno, i el projecte s'ha d'estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes, que d'entrada d'ells que han agradat molt a l'Ajuntament, però quan i qui decidirà el projecte que se farà finalment? Hi ha un calendari?
Bueno, no, hem de tenir en compte que en principi han jugat un poc en el calendari natural de quan ha fet l'aniversari el mercat.
Exacte.
No? Tot el que hem fet és donar-li una proposta de valor per a un futur. Hem de tenir en compte que l'any que ve tenim eleccions, que el pressupost en principi que tenim nosaltres com a manteniment no és suficient, i aleshores nosaltres ara sí que la idea un poc és tenir aquesta proposta i poder-la dur a l'administració autonòmica per veure quina capacitat pot tenir hores d'ajudar-nos a fer aquesta reforma. I a partir d'aquí bueno, s'estudiarà i mirarem també els temps, no? Perquè clar, nosaltres l'any que ve en període electoral no pots deixar res amb estar perquè no saps si hi haurà continuïtat i el grup que hi hagi després o jo mateix no sé si estaré al front de la mateixa regidoria i no sabem si serà un objectiu per la pròpia per la pròxima es pot 5-4 anys, no? I aleshores nosaltres és una proposta que volíem fer ara aprofitant aquest aniversari i posar en valor això, pues que tenim un establiment, un local emblemàtic en el centre del poble, que a més a diferència d'altres, nosaltres pues, tenim pàrquing propi, més o menys estem estàs comunicat per tot, tenim tot cobert en les diferents necessitats de com a mercat o com a compra en el sector alimentari i hi ha una proposta per poder fer de valor de cara a un futur. Ara, a la pròxima legislatura, pues, a qui li correspongui serà que s'haurà d'engrescar que aquest projecte vagi endavant.
No, a més que el mercat de Felanitx ja fa 90 anys, que és un espai ja no només comercial, sinó social, molt emblemàtic. I s'ha de dir, precisament, molt va crear l'atenció que, com que parlàvem amb el regidor Montserrat sobre les votacions del cementeri com un de més macos d'Espanya, justament el portal del cementeri també és del mateix arquitecte que d'en Francesc Roca i Simó. És a dir, el portal del cementeri de Fadanich és de també d'en Francesc Roca i Simó, arquitecte mallorquí, que també va fer el mercat de Fadanich. I de tant de bo, si totes les propostes que els vos han posat damunt la taula vos agraden, senyal que anirà bé la cosa. I recordeu, aneu en els mercats, perquè en el mercat trobareu producte nostre, dels nostres pagesos, i això és l'important. I a més, així se fa poble, se fa país, perquè anar al mercat és més que un acte comercial, que també és un acte social. Senyor Rubio, des de l'Ajuntament de Fadanell, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies per donar cobertura a la notícia i donar suport als nostres pagesos, als nostres productors i als productors locals.
Ets la nostra feina, i la feim amb molt de gust. Gràcies, senyor Rubio. Fins
Vinga,
la propera.
Gràcies, bon dia, gràcies. Bon cap de setmana.
Nosaltres ara d'aquí un instant farem un viatge a un paradís molt similar a Balears, però que té el mateix problema que nosaltres, que és que per ventura hi ha massa gent i sobra gent i falten persones, com deia aquell senyor major. Anirem a Hawaii. Serà gràcies a en Xavi Oliver, el seu món de paraules i músiques. Descobrirem un caramull de coses d'aquest arxipèlag que està tan en fora i que pertany als Estats Units, curiosament. No ho amagueu.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és cultura.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí, increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, a Esports 3 en joc...
que repiqui!
A IB3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Morton Stevens va fer aquesta gran sintonia, aquesta gran música per Hawaii 5-0. a principis dels anys 70. Aquesta és la versió original, no sé què s'està posant avui en dia en aquesta remake que s'ha fet actualment. Per què posem Hawaii 5-0? Sí, donem la benvinguda a Xavi Oliver. Com estàs? Benvingut en el Dia Mallorca.
Com va això, Jaume? Com estàs?
Sí, m'ha encantat. Ja saps sí, que quan vens, sí. Quan vens estic content perquè vens tu i mos ho passam molt bé i perquè és divendres.
Exactament. Bé, bona, la setmana que ve no hi seré per aquí, perquè bé. Em vaig de fer vacances.
Beníssim, bé, què fas?
Una setmaneta de...
Bé, què fas? Te quedes per aquí o te fas
no,
qualque viatge?
No, me'n vaig a fer el camí a Sant Jaume, el camí a Santiago.
I des d'on partiràs?
Sàrria.
I Sàrria on està?
El Lugo. El Lugo.
I són... Què fas? Com a la darrera part, diguéssim.
Exactament. És a dir, són 114 quilòmetres. Començaré a caminar diumenge... Diumenge, primera etapa, després dilluns, dimarts, dimecres, dijous, arriba a Santiago, d'acord? Arriba de mula una, a les 12 i mitja, ja la missa aquesta és Botafumeiro, que fan
sí.
Allà. A Santiago, i després agafa l'avió a les 11 del vespre i torna a Mallorca arriba divendres a la una.
Curiós, Sàrria, sí. Senyoria de Sàrria.
Exactament.
Sí, molt curiós.
Exactament.
Que no de Sarrià, que Sarrià està a Barcelona.
Exactament.
Sàrria està a Lugo. I do, que te vagi molt bé.
Ja mira
molt,
qualque foto.
Molt bon viatge. No sé si... Jo no vendria, però jo soc molt calorós i...
Sí, farà calor, farà calor.
I farà... Bé, però tu ets jove i fort, tu ho contaràs.
Sí, no, home, és de caminaré.
Caminarà, tira. Exactament. Tira, a poc a poc. Ensenya de vistir bé.
Exactament. Te'n diré qualque foto, Jaume.
Què feim avui, Xavi? On mos dus?
Bé, bueno, avui, com cada divendres, ja ho sabeu, viatjam amb música i avui anem a un lloc on hi ha la mà. Hi ha volcans, hi ha flors, ukeleles, ones. Oh. Una idea molt poderosa, la idea de paradís, que en realitat veurem que no és tan paradisíac. Avui m'ho anem a un dels llocs més somiats del planeta, però també un lloc amb una història molt més profunda que el d'una postal turística. Avui, posam els peus a Hawaii. Bé, efectivament, Hawaii. A tot molt imaginant. Quan t'he dit que Hawaii, que te rebé?
Ai, home, rebé els collars aquests de colors, me rebé platges paradisíques, cocotels, la sèrie aquesta que t'he dit, camies estampades, no sé, aigües... Com ses de Formentera.
Sí.
A mi me rebé tot això, que davalles de l'avió i te posen aquella... aquella collà i te donen el bon dia, que ara parlarem quan diuen bon dia. Allà.
I ballen a escola i tota aquesta història.
Exacte.
Esclar, platges infinites, surf, colleres de flors, ho has dit. Però Hawaii, veurem que és molt més que tot això. És un arxipèlag al vell mig del Pacífic, format per illes volcàniques. Té una cultura pròpia, una llengua pròpia i una història marcada per... la colonització, el turisme i la lluita per mantenir viva la identitat nativa hawaiana. Hawaii té aproximadament 1,5 milió d'habitants i és un dels estats més diversos dels Estats Units. La població és asiàtica i és el grup més gran, amb prop d'un 37%. Després, la població caucàsica representa aproximadament una quarta part. I els nadius hawaians i altres pobles del Pacífic són... prop de l'11%, i gairebé una quarta part de la població s'identifica amb dues o més races. Això és un poc les dades oficials d'això. Mos diu una cosa important, i és que Hawaii no és una societat simple. És profundament complexa, és de mescles, de migracions, identitats superposades, de no saber no viure a terra de ningú.
És a dir, darrere el paradís de Hawaii també hi ha història i una societat molt diversa. I per què fa a l'idioma? Anglès? Hawaià?
La llengua hawaiana és l'oleo hawaii. És una llengua polinèsia molt musical, plena de vocals, molt fermada a la natura, a la família, a la terra. I avui el hawaià continua sent una llengua minoritzada, però és viva, ben viva. Les dades recents parlen que diuen que hi ha més de 30.000 persones que declaren parlar-la en algun grau, tot i que no tothom la domina de la mateixa manera. El més important És que jazz no és només una llengua del passat. Hi ha escoles d'immersió, hi ha música, universitats i famílies que tornen a transmetre en els nounats aquesta llengua. Durant molt de temps va perdre l'espai davant l'anglès, però després de la incorporació del Hawaii als Estats Units ha tornat a revifar. Sí. En les darreres dècades hi ha hagut un moviment fort de recuperació amb escoles d'immersió, música i també projectes culturals.
Olelo ia ane ane mate to olelo aka mani hau a ale no pe la dume mani hau mauno to olelo mai to wa mai to matu po etupuna to laku po etupuna a to matu mau matua ale la hiti mai amato.
I així sona el hawaià.
Sona com, no sé, no, jo no som expert, però me sona com si fos... Pot ser que siguin polinesis, eh?
Sí, 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 sí.
Cosa que veurem en les illes polinesis, en les illes del sud del Pacífic. Maldament ells estiguin en el centre del Pacífic.
Sí, de fet, és una llengua polinèsia.
Ah, curiós.
Sí, sí. Abans de formar part dels Estats Units, Hawaii era un regne independent. I tenia seus reis, reines, la seva llengua, les seves tradicions, i una relació molt profunda amb la naturalesa. Però, clar, cap al final del segle XIX, aquell regne va perdre la seva sobirania i el 1893 es va produir l'enderrocament del regne de Hawaii. I el 1898, els Estats Units varen annexar la República de Hawaii i el 1959, Hawaii se va convertir oficialment en l'estat número 50 de Nord-Amèrica. D'acord? I, clar, aquí és on és bessó. I és que la música té un paper molt important en tot això. Serveix per celebrar la vida, sí, però també per recordar d'on venen i per defensar una identitat que moltes vegades està convertida, i ho veurem, en un producte turístic. Aquesta és Aloha O'e, és una de les cançons hawaianes més conegudes. La coneixies?
Meravellosa, me'n recorda ma mare. Sí, 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 perquè durant els 70 va estar de moda la música hawaiana a Espanya. Sí, sí, venien uns cassets amb aquelles senyores vestides amb producte turístic. Jo crec que era un poc això, me van vendre una cosa com
clar.
Com aquí.
Sí, molt semblant. Hi ha paral·lelismes. I sabies que va ser escrita per la darrera reina de Hawaii?
Ah.
Era la reina Lili Uokalani. És la darrera reina i té aquesta cançó una bellesa molt especial. És una cançó d'acomiadament, d'amor, d'enyorança. I és molt simbòlica perquè la seva autora no era només una compositora, era una reina que va veure com el seu país perdia aquesta independència. Per això, quan sona Aloha O'e, no sentim només una melodia dolça, sinó que també sentim una pèrdua de dignitat, una manera de dir adéu sense deixar de recordar, de qualque manera.
És a dir, aloha no vol dir només hola.
No. Clar, jo ho pensava també. Aloha.
Aloha, sí.
Clar,
no?
Bon dia.
Jo sé dir aloha i mahalo, que és gràcies, perquè ho he pres de Hawaii sincero.
I ohana significa família, que és aquella famosa frase de Lilo i Stitch.
Uh-huh.
I aloha és una paraula molt més profunda. Pot voler dir hola, adéu, amor, afecte, respecte, compassió... I això és el títol d'aquesta cançó.
I això és el que va sentir ella amb aquesta cançó, fent aquesta cançó, no?
Efectivament. Hem de pensar que Hawaii és un dels llocs més cars dels Estats Units per viure. Això ara, eh? Segons dades del cens nord-americà, el valor mitjà dels habitatges ocupats pels propietaris era de més de $839,000 en el període d'aquells 4 anys que anava del 2020 al 2024. Fixeu-vos, en l'època. I el lloguer mitjà brut s'acostava als $2,000 mensuals. Això vol dir que, darrere aquesta imatge de paradís, hi ha una crisi d'habitatge brutal, fortíssima. I, clar, molta gent, molt de hawaians, tenen dificultats per quedar-se a viure a les illes on han viscut i han habitat els seus avantpassats. I això afecta especialment a les famílies treballadores, joves, les comunitats natives.
Fixeu-vos que estem parlant de Hawaii, eh? I tot el que estem dient me sona molt.
Mm-hmm.
Clar, això canvia molt la mirada. Gertrude Stein li va dir a Robert Graves: Mallorca és el paradís si ets capaç de suportar-lo. I li va dir fa 100 anys. Mm-hmm. Imagina't, el paradís pot ser per un una pressió enorme perquè hi viuen. I està, estan parlant de Hawaii.
Exactament, de Hawaii, que mos imaginava allà que viuen...
Estan parlant de Hawaii. I viuen pràcticament les mateixes persones que Balears. 1,5 milió de persones, aproximadament. Estan fent molt de paral·lelisme.
Efectivament. I això és una de les grans contradiccions de Hawaii. Ell extrapolam. Hawaii, però bueno, altres comunitats que mos peguen de prop. És un lloc que es món, tothom vol visitar, i visitar, paradoxalment, per ritme i llenc amb què viuen la vida.
Sí.
M'entens? És que és molt fort.
Tira,
però,
tira.
Molta gent, allà, la gent d'allà, com comprendreu, lluita per poder continuar vivint-hi. És a dir, una altra veu que canta totes aquestes contradiccions és Israel Kamakawiwo, ole.
Uau.
Fotut aquí.
Ho has dit.
En Israel també és conegut com a Is, és una de les grans veus hawaianes modernes. Molta gent el coneix per la seva versió de Somewhere Over the Rainbow, una cançó que ha sonat a pel·lícules, anuncis, casaments i moments que han emocionat a milions de persones.
Però també en Israel, com a Wingo, no, jo no ho sé dir tan bé com tu, va cantar molt de temes vinculats a la identitat hawaiana, com a que Hawaii 78 que sentim ara. No?
Exacte, aquesta cançó se demana què pensaria la gent antiga del Hawaii si veiés com ha canviat la seva terra. Si veiés els hotels, les carreteres, l'urbanització, la pèrdua de llengua, la pressió turística, la transformació del paisatge... És una canció... Una cançó preciosa, però també política, que sona suau, però diu coses molt serioses. És com si la música, de qualque manera, ha encetat la ferida, després l'ha tornat a tancar, ha tornat a encetar.
Fins i tot una música tan dolça pot tenir denúncia.
Sí, i a Hawaii passa. Moltes cançons semblen tranquil·les, però duen molta memòria de dins. I això és interessant, perquè no sempre fa falta cridar amb violència per defensar una identitat. Basta de vegades, com en aquest cas, cantar-la amb profunditat.
Bueno, i òbviament, si es parlant de Hawaii, hem de parlar d'un dels instruments més icònics i un tòpic. És l'ukelele. I saw the splendor of the moonlight on Honolulu Bay. There's something tender in the moonlight on Honolulu Bay. And on the beaches, I for the beaches, to leave the youths alone.
I de si ukelele, el sap tocar, Jaume, segur que sí.
Afinat com una guitarra, sí, però no té, així no té gràcia, no, Bernat? Jo afino com una guitarra, però és que així no té gràcia. El que té gràcia és tocar-lo com la seva afinació original. Això fa trampa.
Bé, sí. Trampa, però a veure si sona bé...
Jo l'afino amb les quatre primeres cordes d'una guitarra i toco, si, no sé...
En Bernat
no, no
Nadal si fa que sí. És així.
No ho sé, si Bernat Nadal diu que és així. No sé, sé que toques ukelele.
Molt bé, Jaume. Molt bé. Bueno, efectivament, ukelele és aquest instrument petit, alegre, lluminós, que associam directament a Hawaii. Però ukelele té arrels portugueses. Va arribar a les illes amb migrants de Madeira i les Açores, que hi van anar a fer feina al segle XIX. Però Hawaii el va adoptar, el va transformar i el va convertir en un símbol. D'acord? És un símbol de Hawaii, això també diu molt d'ells, perquè és una cultura polinèsia, sí, però amb una cultura que de trobades, de ports, de migracions, de mescles, un pot també, com ha passat tradicionalment a Mallorca. Influències a Hawaii, això sí, asiàtiques, americanes, europees, del Pacífic, i tot això ha creat una identitat musical profundament particular.
Clar, però si parlant de Hawaii, segur, obligat, hem de parlar també dels hula.
My Creole bell, I
I de si ara ballava en Jaume, sí. No saps bé el ball d'escola.
Mai vaig saber fer hula hop, però, no sé, hula, convida a ballar. Sí, és com els turistes, com els swing, convida a ballar, jo m'haurà.
A tot de fora, moltes vegades s'ha reduït a escolar un ball turístic amb faldilles, de pa, colleret de flors, però, clar, és molt més que això, una forma de narració. En ses mans, amb el cos, en sa mirada, amb el moviment, escolar, el que fa, o el que pretén fer, és explicar històries. Històries de déus, de natura, de genealogies, d'amor, de guerra, històries de la terra. Durant una època, la cultura hawaiana tradicional va ser encalçada i arraconada, i escolar, com sa llengua, va haver de resistir. És un ball de resistència, el manco que has devengut de resistència. I per això avui, quan se defensa el hula autèntic, no se defensa només una dansa, se defensa també sa memòria.
És a dir, que a Hawaii el cos també és com una mena d'arxiu.
Sí, exactament. Efectivament, el cos recorda i Hawaii, en aquest ball, pot ser una manera de transmetre allò que una comunitat no vol perdre. I això, aquí hem de xerrar d'un artista que ho va explicar molt i molt bé. I ell és Gabby Pawini, que és una figura clau de la música hawaiana.
Bueno, i el surf, perquè jo també, quan fa 10 minuts hem dit Hawaii, me sona això, això, sí. I el surf.
Exactament.
No?
Fixa't en això, hem xerrat d'aquests elements, ukulele, el hula, el surf. Però ho hem d'explicar bé, perquè el surf és un esport global, de marques, mou milions d'euros, campionats, hi ha una indústria, però Hawaii té arrels profundes en la cultura polinèsia. No era només una activitat d'oci, sinó que tenia importància social, espiritual i comunitària. Els antics hawaians ja practicaven surf molt abans que el món el convertís en un esport modern. I ara, per exemple, Jaume, no sé si has sentit el paddle surf.
Sí.
És com un surf, vas dret, amb una pala, bona. I d'això ho utilitzaven per viatjar entre illes, per tenir el control militar a les zones i també, naturalment, per pescar.
Clar.
I pescaven damunt el paddle surf. I amb el temps, què va passar? I doncs el surf se va exportar i se va convertir en una imatge mundial de llibertat, de joventut, d'estiu. Però és important recordar que aquesta imatge neix també d'una cultura concreta i no precisament d'una pantalla d'un anunci.
I aquí arribam a una de les grans contradiccions de Hawaii, el turisme.
El turisme és una de les grans bases de l'economia hawaiana. El 2024, Hawaii va rebre prop de 10 milions de visitants i fer una despesa total d'uns 20,6 milions de dòlars. Clar, és a dir, en un any hi arriben molts més turistes que habitants té l'estat. I això dona feina i mou l'economia, però també genera tensió. Massificació, pressió sobre l'habitatge, consum d'aigua, impacte ambiental i dependència d'un model econòmic que és molt vulnerable. Clar. Vulnerable. Quan hi ha una crisi, una pandèmia, incendis o una caiguda del turisme, tot l'equilibri se ressent.
Clar, és a dir, Hawaii viu del turisme, però també pateix el turisme, Hawaii.
Exactament. I qui va tenir culpa de tot això també, de generar aquesta imatge turística, aquesta postal, va ser Elvis Presley. Let's go on a moonlight swim. Aquest blue Hawaii, aquell Hawaii de cinema, romàntic, idealitzat, guapo, preciós, bueno, mos va arribar en els europeus, filtrada per Hollywood. I per això nosaltres tenim aquesta imatge, aquesta imaginària de Hawaii, que és molt més que això. Però, bueno, tota aquesta pressió que està sotmès a aquestes illes del Pacífic, els fa profundament fràgils, sobretot efectes climàtics. El canvi climàtic els està pressionant moltíssim i ja penseu que Hawaii és un dels llocs més espectaculars del planeta. Volcans, selves, platges, coralls, espècies úniques.
Sí.
Això el fa molt vulnerable, el canvi climàtic, la pujada del nivell de la mà, incendis, pressió turística, si no recordem, l'any 2023, els incendis de Maui.
111 people have died and more than 1,000 remain missing following the devastating wildfires in Hawaii.
Van morir un centenar de persones. A més de la tragèdia humana i patrimonial, els incendis van agreujar encara més la crisi de l'habitatge, el risc de desplaçament de residents, i per això moltes veus natives i activistes insisteixen en la idea de cuidar la terra, no per moda, sinó per pura ecologia i supervivència. Bueno, és una responsabilitat col·lectiva.
Bueno, i políticament també Hawaii és un lloc molt particular, perquè pertany als Estats Units, però té un històric colonial molt pesada, molt important. Hi ha moviments i veu natives que reclamen reconeixement, reparació, sobirania o directament independència, fins i tot.
Efectivament, no és un debat simple. Hawaii avui és una societat molt diversa, integrada dins els Estats Units, però, clar, el tema de la sobirania hawaiana continua viva perquè la història de l'annexió no és una història neutra. I, de fet, com a curiositat, el Congrés dels Estats Units va aprovar el 93, el 1993, una resolució d'apologia de reconeixement la importància per reconèixer la importància de l'enderrocament del regne de Hawaii i va demanar disculpes als nadius hawaians per la privació dels seus drets d'autodeterminació.
És a dir, també hi ha una ferida política oberta a Hawaii.
Sí, sí.
Curiós. Torna'm, i de vinga. Bueno, Xavi, ens quedem amb aquesta idea. Hawaii no és només un lloc per somiar vacances. És una cultura viva, enmig del Pacífic, en llengua i història pròpies.
I que m'ho recorda molt a nosaltres, en molts aspectes.
Molt curiós.
Sí.
Bueno, bé. Veiem que hi ha molt de problemes que són comuns arreu del món, Xavi.
Exactament.
Bueno, fins d'aquí 15 dies.
Exactament, t'estiràs bé, aquests 15 dies.
Sí,
segur,
Sí, passaré pena per tu, no, no. No te facis mal.
No, anem amb bona.
Molta d'aigua, és que mires
senyau,
Au, salut, Xavi, que em passis molt bé, i vosaltres també, molt bon cap de setmana, tornem dilluns.
TV3 Ràdio. Les notícies de la...